Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Eva Compte. Els groenlandesos es manifestaran aquesta tarda en contra dels plans expansionistes de Donald Trump a l'Àrtic. Els habitants de la capital, Nuuk, sortiran al carrer per defensar l'autodeterminació de l'illa, ara sota sobirania danesa. Precisament aquest migdia també hi ha convocades protestes a diverses ciutats de Dinamarca. A la capital, a Copenhagen, els manifestants tenen previst aturar la marxa davant de l'ambaixada dels Estats Units. Donald Trump ignora la pressió internacional i insisteix que necessita apoderar-se de Groenlàndia per una qüestió de seguretat davant de l'amenaça, diu, de la Xina i de Rússia. Al març, l'enviat especial de Donald Trump a l'Àrtic visitarà Groenlàndia, però ho farà per reunir-se amb els seus habitants i no amb les autoritats de l'illa. Més notícies que repassem amb la Montse Garcia. El ple de Santpedor, al Bages, incorporarà el mes que ve un nou regidor vinculat a Aliança Catalana.
Segons ha avançat Ràdio Santpedor, l'allau de renúncies a la llista Sumem per Santpedor Junts fa que Jordi Soteres, vicepresident de la formació d'extrema dreta a la comarca, s'incorpori al ple municipal. Aquest és el moment del ple en què el regidor de la CUP, Rubén López, demanava explicacions a la portaveu de Sumem Junts, Roser Llobera.
Ja que ha dit que al febrer tindrem una altra persona, no sé si es podria dir el nom de la persona.
És el Jordi Soteres. Està a la llista de Junts, per tant, té dret a recollir l'acta i com sé que saps i sabeu molts, no és militant o afiliat a Junts i és, crec que és el vicepresident d'Aliança Catalana a Bages.
Els bombers estabilitzen l'incendi que s'ha declarat a primera hora del matí en una nau industrial a Reus, al Baix Camp.
El foc ha començat al fons de la nau i el sostre s'ha col·lapsat. A la part posterior de la nau hi ha habitatges i els bombers han recomanat als veïns propers que, si noten molèsties pel fum, tanquin portes i finestres. 17 dotacions terrestres dels bombers s'han desplaçat a la zona i han comprovat que les flames estaven localitzades al fons de la nau industrial, que és de productes congelats i s'han cremat neveres frigorífiques i algun motor de la part superior.
Les atencions i els rescats de fauna marina al litoral català s'han triplicat en un any, fins a arribar a les 300.
Són dades de la Fundació CRAM, dedicada a la protecció del medi marí. La majoria dels rescats són de tortugues marines, però també de cetacis, i se n'han fet una onzena de mantes d'una espècie protegida que fins ara no s'havia vist al nostre litoral. Sentim Sílvia Giral, oceanògrafa del CRAM, en declaracions a Catalunya Ràdio.
No són estables una zona, sinó que es mouen per tot el mar Mediterrani, llavors el que fan és buscar aquests booms de plàncton i sí que en el litoral mediterrani espanyol hi ha hagut, amb les temperatures, un gran augment d'aliment. L'únic és que també hi ha sigut a diferents altres punts del Mediterrani i llavors estem acabant de veure perquè aquest patró migratori ha canviat.
I aquesta és la música inoblidable de Leonard Bernstein i més concretament de les danses simfòniques de West Side Story, una de les composicions més aplaudides del compositor de Massachusetts. I és que la programació de l'Auditori Enric Granados de Lleida ens porta avui un programa nord-americà amb dues de les seves grans figures, Philip Glass i Leonard Bernstein. A més de les danses simfòniques, la Franz Schubert Filharmonia, dirigida per Tomàs Grau, oferirà també de Bernstein l'obertura de Candide i el primer concert per a violí de Philip Glass. Avui, a les 8 del vespre, sentirem a Lleida aquest concert, també, i serà demà diumenge, es podrà sentir aquest mateix programa a Barcelona, al Palau de la Música Catalana. I els esports, Marc Andrés.
En marxa l'última etapa del Dakar, que estem seguint amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio a l'Aràbia Saudita. Damià Aguilar, bon dia.
Bon dia. Ja està en marxa l'última etapa pel que fa als cotxes. Nasser Al-Attiyah, que està intentant assegurar-se la victòria, que seria la sisena, Nani Roma a la segona posició. De moment, l'eufòria l'hem tinguda a les motos quan Luciano Benavides, per sorpresa, ha guanyat aquest Dakar per 2 segons respecte l'home que sortia de líder amb més de 2 minuts de marge, Ricky Brabec. Uns minuts més tard ha arribat Edgar Canet en la mateixa actitud, només que l'Edgar pensava que només per festejar la seva pròpia victòria d'etapa. Damià Aguilar, Catalunya Ràdio, Jambu.
Gràcies, Damià. El Girona, que va guanyar el derbi català ahir al camp de l'Espanyol, 0-2. Vanat de penal va fer els dos gols dels gironins en un partit que va acabar amb l'agressió del públic blanc i blau al porter Gazzaniga, que va rebre l'impacte d'una ampolla d'aigua. El club gironí, a tot això, té coll avall la incorporació de Ter Stegen, que arribaria com a cedit. D'altra banda, per cert, Dro va comunicar que pagarà la seva clàusula de 6 milions d'euros i marxarà del Barça al gener. I un apunt més, perquè el KC Barcelona jugarà avui a 3:15 de la tarda a la final de la Champions Challenger de Corfbol, la segona competició europea. Els catalans s'enfrontaran al Carnaxide portuguès.
Fins aquí les notícies.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
11:05. Jo mai he caminat per l'únic carrer del món on han viscut dos Nobels de la Pau a Sud-àfrica. Xavier Aldecoa, bon dia.
Què tal, bon dia. Alaki Ramando, Mamar Mando, Mamari Mando, Kiramando,
Kasara Kasara Ka, Alaki Ramando. Cada dissabte al suplement al voltant de les 11 voltem pel món amb el Xavier Aldecoa, de vegades pel continent africà, de vegades per altres punts del planeta. Aquest cap de setmana farem diversos viatges perquè avui el Xavier ens porta a Sud-àfrica. Demà tindrem postals de Groenlàndia. Ara que Groenlàndia està d'actualitat, torna el Xavier Moret aquí al suplement. Demà el tindrem a 11:15. Juntament amb el Pere Bosch, que ens oferirà la Groenlàndia, que es podia visitar fins fa ben poc. Hi ha anat també la Marta.
Tranquil·la, va.
Sí, la Groenlàndia tranquil·la. També hem tingut la Marta Viana, que està tornada ja d'aquest viatge que hem pogut sentir aquests dies també a l'antena de Catalunya Ràdio. Demà, postals de Groenlàndia, una manera de viure i de fer i d'entendre el planeta bastant diferent. Però avui Sud-àfrica, jo mai he caminat per l'únic carrer del món on han viscut dos Nobels de la Pau a Sud-àfrica. A veure, suposo que parlem de Mandela i de Desmond Tutu, Xavier?
Per igual, sí. Van viure, a més, en un mateix carrer a Soweto, a Vilakasi Street. Abans ho sentia parlar de Trump, bueno, portem tots aquests dies de Trump, de com està el món, tothom preocupat per la guerra, i parlem una miqueta de pau, una miqueta dels dos grans símbols, segurament no sud-africans, no africans, sinó mundials. Jo crec que són dels dos grans símbols de gent que ha lluitat pels drets humans, per la pau, com l'arcabisbe Desmond Tutu i el que va ser el primer president negre de Sud-àfrica, de la Sud-àfrica en llibertat, el Nelson Mandela, un símbol brutal, que va ser casualitat, però van viure a Soweto, un barri que està a les afores de Johannesburg, aquest carrer, a Vilakasi Street.
Realment van viure, van fer trajectòria dins del mateix carrer, de Soweto?
Sí, o sigui, Vilakasi Street, diguéssim, és un carrer bastant llarg de Soweto, i el número 8.115 vivia el Nelson Mandela, va viure a diferents cases, però durant un temps va viure allà, i a 200 metres, a la cantonada, està la casa del Desmond Tutu, que ara mateix la casa de Nelson Mandela és una casa de maons, petita, d'una sola planta, que de fet encara té forats de bala i restes dels còctels Molotov amb els quals li atacaven. Aquesta casa de Nelson Mandela ara mateix és un museu, es pot visitar, és un museu petit, però es pot visitar, i en canvi la del Desmond Tutu no s'hi pot accedir, però fora tens una placa de color blau on explica que allà va viure el Desmond Tutu, a 200 metres, més o menys.
Dos premis Nobels de la Pau que no van tornar ni entregar el premi a cap tercer, sinó que suposo que el guardó, almenys físic, se'l van quedar ells. Tu els has arribat, tu que has estat tantes vegades a Sud-àfrica, i vas viure, de fet, a Sud-àfrica, tu.
Sí, més de 6 anys.
Més de 6 anys. Els vas arribar a conèixer, algun dels dos, personalment?
No, amb el Nelson Mandela he estat a llocs on ell ha estat, però no ens hem arribat a conèixer. El Desmond Tutu, sí. De fet, l'he entrevistat un parell de vegades. Me'l vaig trobar també a Soweto una vegada i el vaig saludar, perquè era un acte així on hi havia premsa. I sí, la veritat és que el Desmond Tutu jo el descriuria com un bromista sense fre. Era un tipus que estava constantment fent bromes. Recordo que m'explicava, no?, que jo sempre m'ha agradat fer esport, a les 4:30 del matí m'aixeco a córrer, però ara ja ja estic gran i ara m'aixeco a les 4:38 només. Mm. Feia sempre comentaris com, hòstia, on deixava passar i deia els ancians primer, coses així de tota l'estona...
Una mica de cunyat també, a vegades, sí. que dius, a vegades ara representa que he de riure, no?
Però com tenia aquest riure tan característic, sí. Es feia amable, era un tio... I era un tio molt valent, també. Hi han coses que no se saben d'ell perquè he parlat amb molta gent al voltant seu. Recordo una vegada, quan, a l'època dura de l'apartheid, quan hi havia un moment que els xivatos, diguéssim, es castigaven amb la mort, els hi posaven un pneumàtic, els hi posaven benzina i els escalaven foc. Doncs li havia passat a un xaval que estaven a punt de matar-lo, ja li havien posat aquest pneumàtic la benzina, estaven a punt d'assassinar-lo, i ell es va fer pas entre la gent, va agafar aquest noi i el va salvar. Quan hi ha una multitud tan enfadada, fer aquest gest et pot costar la vida, siguis Desmond Tutu, sigui quin siguis. O sigui, també era un tipus molt, molt valent, més enllà d'aquesta anècdota de la broma.
En el cas de Mandela, tu no el vas conèixer personalment, però sí que vas descobrir un tresor relacionat amb la seva figura. Què era?
Sí, l'Albert Harris, que és el director de la seva fundació, van fer amistat i un dia em truca, estic a casa meva i em diu, escolta, vine, que tinc una cosa que potser t'interessa. I és que estaven obrint una mena de tots els arxius, totes les coses que guardava el Nelson Mandela, regals que els havien fet quan era president. Tenien aquella fundació unes habitacions, uns magatzems gegants, amb caixes i caixes, i em va convidar a ajudar-lo a obrir. I anaves obrint, hi havia botes militars de quan va estar fent entrenaments militars clandestins, i va aparèixer una samarreta d'Argentina amb el 10 signada pel Maradona. I aquest era un tresor que a més estava molt, molt ben guardat que tenia el Nelson Mandela, que li agradava molt l'esport, li agradava molt el futbol. De fet, quan va anar al Barça a jugar uns amistosos el 2007, va rebre uns quants jugadors del Barça, és a dir, molt pocs. De tota la plantilla era voluntària, van anar 5 jugadors només del Barça, l'Oleguer, l'Iniesta...
Recordo que ens en vam queixar públicament d'aquesta situació.
Tens l'oportunitat de compartir un moment, saludar un mite vivent com el Nelson Mandela i el van desaprofitar.
Si parlem de futbol i parlem de Sud-àfrica... Esto es África. Shakira i Piqué, Piqué i Shakira, i en la plana esportiva aquesta va ser la cançó del Mundial del 2010 que va guanyar precisament la selecció espanyola i va ser un Mundial on aquesta cançó també va ser protagonista. El gol d'Iniesta on et va enganxar tu?
A l'estadi. Jo estava a l'estadi cobrint el Mundial i em va enganxar treballant perquè havia de fer la crònica del dia. I la veritat és que va ser emocionant, perquè a l'estadi jo crec que estava molt bolcat, i tot el país, diria, recolzava més...
Com es deia aquells instruments que feien servir per...
La bubusela.
Les bubuseles.
Era aquest, una mena de trompeta.
Havia oblidat aquesta paraula.
Jo no l'he oblidat, et puc assegurar que és... A més, no només l'utilitzen al futbol, l'utilitzen també a manifestacions, als jocs. És una cosa horrible, sobretot si has de fer ràdio, si has de connexions, perquè és que no et deixa escoltar. Però recordo, hi havia un sentiment d'alegria d'anar amb un equip d'Espanya, no només perquè era un equip que jugava molt bé, tenia jugadors fantàstics, Iniesta, Xavi i de més, sinó perquè hi havia un favoritisme cap a Espanya en contra d'Holanda. Holanda són els Boers, els africaners, diguéssim, són descendència, molts d'ells, d'Holanda. I molta població negra deia, saps què? Nosaltres anem amb vosaltres. A mi em va sorprendre perquè vaig dir, home, potser tenim aquí un... És una mica igual, no?, al final. No, anàvem molt amb Espanya.
Va generar algun canvi a organitzar aquell Mundial, com es va apuntar en aquell moment, per Sud-àfrica o no? Ara que han passat ja 16 anys?
Jo crec que a nivell d'orgull nacional, d'alegria, sí. O sigui, era el primer Mundial de la història que s'organitzava a Àfrica, i per els sud-africans es sentien com representants d'un continent. Van haver-hi molts prejudicis, no sé si recordes, però abans es van fer fins i tot publicacions, reportatges de la inseguretat, de que no arribarien a temps, una mica fins i tot racistes, aquests africans, sud-africans, no seran capaços, i el fet de que pogués ser possible va anar molt bé, va ser un èxit organitzatiu, jo crec que va ajudar. Després, també, no crec que hagi tingut un impacte a nivell de país, crec que ha perdut pistonada, sobretot amb els escàndols de corrupció del Zuma, l'anterior president. Això ha fet que s'hagi diluït una mica aquest optimisme que va venir a cavall d'aquest Mundial.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui amb el Xavier Aldecoa fent parada a Sud-àfrica.
Sud-àfrica té tres capitals: l'executiva a Pretòria, la legislativa a Ciutat del Cap i la judicial a Bloemfontein. És un país situat a l'extrem meridional del continent africà i fa frontera amb Namíbia, Botswana, Zimbàbue, Moçambic, Eswatini i Lesotho. Actualment és el país més desenvolupat de l'Àfrica, però el seu passat no s'entendria sense la figura de Nelson Mandela, l'home que va construir un nou país després de dècades marcades pel règim racista de l'apartheid.
Amb el Xavier Lecoq, que hi va viure 6 anys a Sud-àfrica, que evidentment doncs està marcat per aquest 30 anys de, més de 30 anys després de la fi de l'apartheid, que pel que ens explicaves, aquestes cicatrius continuen encara ben latents, eh?
Sí, perquè sobretot tens dos qüestions importants, com són la desigualtat. O sigui, una persona blanca de mitja guanya quasi 4 vegades més que una persona negra encara. O sigui, no hi ha una igualtat en molts aspectes, però per dir-te aquest, i també la delinqüència. És un país que segurament producte d'aquesta desigualtat tan gran té uns problemes de delinqüència grans. Tot i així, crec que és important a Sud-àfrica mirar-lo en perspectiva. O sigui, és indiscutiblement un país millor que l'apartheid. L'apartheid era obligatori per llei ser racista. Hi havia bancs als parcs on no es podien asseure els negres, hi havia platges on hi havia símbols que deien negres i gossos, no. Llavors, partim d'un país on si una persona negra i una blanca s'enamoraven i es donaven un petó, estaven fent un delicte, estan cometent un delicte, a un país...
Tampoc fa tants anys, això, eh?
Res. Bueno. Si és que, a més, és un país molt interessant, perquè tu parlaves amb un xaval de 35 i era un tipus que tenia records de l'apartheid, que havia viscut a la seva pell com el seu pare no podia anar a barris de blancs. Per tant, és un país on aquesta història està molt present. I ara és un país que té problemes de corrupció, de manca de feina per molta gent, de desigualtats, però és un país democràtic que funciona i que ha d'anar millorant. Potser no ha millorat lo ràpid que s'esperava, però jo crec que és un país que és una bona notícia a nivell global, sí.
Una veu més.
Mandela is a great hero of South Africa who saved us from apartheid and who gave freedom and who's striving for freedom and democracy.
Doncs les noves generacions, parlant de la figura de Mandela, dient que és un gran heroi de Sud-àfrica, que els va salvar de l'apartheid i que els hi va donar la llibertat, d'alguna manera és recordat així o com que les tensions continuen també s'ha anat oblidant el seu record?
No, jo crec que sí. Aquesta nena la vaig entrevistar a Vilakazi Street, perquè és una nena que és una escola que està just allà, i a mi m'interessava també veure aquestes reaccions. No? Hi ha molta gent a Sud-àfrica, és un país molt jove, com tota Àfrica, hi ha molta gent que no el recorda, evidentment, el poder, però el Nelson Mandela és una cosa del passat. Jo crec que encara es recorda com una persona clau per unir un país. O sigui, el risc de guerra civil a Sud-àfrica era enorme. O sigui, pràcticament va ser un miracle que no hi hagués una guerra civil, i en part gràcies a Nelson Mandela. Però hi ha diferències encara latents. Hi ha aquest agraïment cap al que va fer Nelson Mandela com a representant de tot moviment, però encara hi ha aquestes diferències que es veuen i fins i tot et diríem valentonades una mica ara amb el discurs de Trump o d'Elon Musk, que tenen una mica aquestes diferències o aquestes suposades agressions, fins i tot parlen de genocidi, que és exageradíssim, cap als blancs. Així que això està fent ressorgir una rancúnia que, sobretot de la part de la població blanca, no del tot, no majoritària, però que sí que va creixent i jo crec que és preocupant.
A Mandela no el vas conèixer en persona, però sí que vas presenciar com el va acomiadar tot el planeta, pràcticament, perquè aquell comiat és molt recordat en un estadi de futbol, crec, no?
Sí, sí, sí. Estava a Sud-àfrica per acomiadar-lo. Van fer la cerimònia, diguéssim, a l'estadi de Soweto, de fet, al mateix estadi on va guanyar Espanya el Mundial, i va ser... De fet, i recordem també, el Desmond Tutu el van marginar, no li van deixar... Era un amic personal, molt íntim del Nelson Mandela, però com estava barallat amb el president Zuma el va castigar perquè l'havia criticat com corrupte i no el va deixar parlar en un acte així.
Això és el dia del funeral?
Això és el dia del funeral. És que va ser una de les coses més emocionants que jo he viscut com a corresponsal. Perquè jo em pensava que la mort de Nelson Mandela provocaria un núvol de tristor, de llàgrimes, no?, al país. i va ser tot el contrari. La gent, això ho vaig gravar davant de casa seva a Houghton, l'última casa que tenia, un barri de Johannesburg. La gent va sortir al carrer a celebrar la vida de Nelson Mandela. Va sortir a cantar, a tocar instruments, a ballar. Recordo també una imatge molt maca de veure els uns avis que s'apropaven a la casa de Mandela amb flors, agafats de la mà dels seus nets, per explicar-los qui havia estat. I et deien, és que nosaltres hem tingut la fortuna, el privilegi de tenir un conciutadà nostre, el Nelson Mandela, que és un exemple de pau de tot el món. I ara, és veritat, ha mort, amb més de 90 anys, és moment de celebrar-ho. I és veritat que la música, la dansa, forma part de la vida diària dels africans, també en els funerals, però va ser maco veure com tot un país sortia al carrer per dir, escolta, visca Nelson Mandela i hem estat feliços de tenir-lo amb nosaltres.
Avui amb el Xabel Deco trepitjant Sud-àfrica, sempre acabem amb un àpat, una cançó i un so que ens transportin aquest viatge. Avui comencem per la cançó.
La Miriam Makeba, la cantant Kosa. Kosa és l'ètnia també del Nelson Mandela, per tant, per això l'he escollit, perquè a part és un himne i és una cançó maquíssima que es balla encara, perquè encara es balla a Mosh Shevin, que són aquests bars clandestins de Soweto, sobretot, en altres llocs també. I aquesta és una cançó també d'una noia, d'una dona, que va ser activista anti-apartheid, perquè en aquella època tan dura, Nelson Mandela va ser evidentment el líder de la lluita anti-apartheid, però va ser gràcies a molta gent, entre elles Miriam Makeba, que van acabar amb aquest règim racista de l'apartheid i esperem que per sempre.
Un àpat que recordis.
Doncs, parlant de Nelson Mandela, l'umkuso, o umkoso, es diu amb una fonètica que no sóc capaç de reproduir, però és un plat elaborat de blat de moro trencat i fèsols, una mena de frijoles, i a vegades s'acostuma a demanar pollastre. És un plat, a més, que a mi crec que em simbolitza molt el que va passar amb el Nelson Mandela. El Nelson Mandela el van ficar a la presó 27 anys. El van ficar a la presó amb 44 anys, que curiosament és l'edat que jo tinc, 44, i va sortir amb 71. El tio, clar, m'explicava també un dels seus amics que estava a la cel·la amb ell, va acabar odiant els crancs, perquè Robben Island és una illa que està davant de Ciutat del Cap, estava fart dels crancs, sempre els hi donaven el mateix, i ja no els podia menjar més. I el seu somni de llibertat era tornar a menjar els plats de la seva infantesa, com aquest umkuso, és de les primeres coses que va menjar fora. I jo crec que això que deia ara, 27 anys a la presó, sortir i allargar la mà a l'enemic que t'ha fet tot això, és un símbol tremendo del valor que té el Nelson Mandela.
La dona de Mandela continua viva?
La Winnie Mandela? La Winnie Mandela, crec que sí. Tio, ara...
És d'aquells noms, a vegades, que... Bé, però que...
Ostres, potser no,
La trajectòria de Winnie Mandela no va ser exactament la mateixa que la del seu marit quan va morir.
No, sobretot perquè després...
Va tornar molt corrupta, no?
Molt, i també va tenir alguns episodis foscos i que fins i tot lligats a la mort d'un nen que deien que era un informador de la policia, també de corrupció. La Winnie Mandela...
Va morir el 2018.
El 2018, imagina't. Sí, sí. Sí, no vull ni rebuscar, perquè probablement jo vaig fer aquest article, però
han passat 8 anys. Són, a vegades hi ha notícies que s'obliden.
Ens excusarem.
Ens quedem amb el llegat del Nelson Mandela i també amb aquest record sonor.
Aquest so el vaig gravar a Kunu, que és la vila natal del Nelson Mandela. És un lloc preciós, amb unes vistes genials, precisament perquè el Nelson Mandela jugava en aquestes pedres. Bé, sentíem uns nens que es posaven una ampolla de plàstic sota el cul i es tiraven per unes pedres gegants, i aquí és on el Nelson Mandela jugava de petit. Allà és on el va demanar que l'enterressin i on descansen els ossos d'aquest gran lluitador per la pau.
Sabem que el rugby és un dels esports nacionals, però el futbol li agradava a Mandela?
Sí. De fet, ell deia que li agradava molt la Premier. Parlant amb Steve Bicos, que era el seu amic i advocat, també parlava del Barça. El que passa és que, clar, com jo sóc del Barça, ara semblarà que tiro cap a casa, però ell em va dir que ell, un equip que li agradava molt era l'Arsenal, un equip que li agradava molt era el Barça, també. Però no es volia mullar perquè...
Entre Barça i Madrid?
Jo crec, sincerament, a Barça i... De fet, va parlar molt de la guerra civil i deia que ell hauria lluitat segur de la banda republicana. I això, a Espanya el tenia com la guerra civil com un exemple del que no podia passar a Sud-àfrica. Anava amb el Barça segur.
A tu que t'agrada el futbol i també Mandela, no marxis perquè obrim finestra també esportiva per uns moments.
Jefté tiene por el otro lado, no. Jefté no consigue centrar, el segundo centro. Y vamos a ver el gol. ¡Gol!
Aquesta és la Juan Carlos Rivero, la narració d'aquest gol contra l'Albacete aquesta setmana. El gol de l'Albacete que va eliminar el Madrid a l'últim minut a la Copa del Rei. Però és que ahir també es veu que el Juan Carlos Rivero en va fer un altre. No el tenim encara? Ara el recuperem.
Contra l'Espanyol, no?
Ara el recuperem. El penal de l'Espanyol contra el Girona, que crec que ja estava bastant avançat el partit, eh?
Sí, sí, era el segon ja a l'hora del descompte i va... En lloc de dir que era el Girona, no?, com anaven de groc, es va equivocar d'equip.
Doncs el Juan Carlos Rivero, que s'ha fet viral últimament també per aquestes narracions, no només va generar revolt per com va narrar el tercer gol de l'Albacete contra el Madrid, sinó que ahir, en aquest derbi català, va confotre el Girona el minut ben avançat ja amb el Villarreal.
Otra vez el lanzamiento, el tiro de Banat, y ahora sí, acaba de conseguir el segundo tanto. Gol, Banat de penalti para el Villarreal. Esta vez sí que engañó.
És que el Girona hi jugava de groc amb aquest 0-2 que va aconseguir contra l'Espanyol.
Era el minut 92, eh? Però és molt bo el de l'Albacete, el tercer gol, perquè hi ha dos segons d'estupefacció. De dir,
sí, no pot ser el que ha passat, no pot ser. Bé, doncs avui veurem com reacciona tot això al Bernabéu. Obrim finestra en Madrid per poques hores abans que l'equip dirigit pel flamant Álvaro Arbeloa salti a la... Costa de dir, Álvaro Arbeloa, salti a la gespa del Santiago Bernabéu. A partir de les dues i després del que va passar al Albacete, avui els merengues que reben el Llevant en partit de Lliga. Saludem al Ciro López. Ciro, què tal? Bon dia.
Hola, Roger. Havia necessitat de posar el gol de l'Albacete? O sigui, havia... Això... Això és fer mal, eh?
Fer mal. Ha estat... no sé si ha estat la millor presentació per un home que, escolta, és una institució, eh? Perquè fa temps copeta amb el seu propi canal de tuits, que col·labora amb un munt de programes esportius, també d'aquesta casa, narrador del Real Madrid de bàsquet, a sí. Real Madrid Televisió.
Encara sóc narrador perquè després de les crítiques que he fet en aquests dies, encara aguanto ahir com narrador de Real Madrid Televisió.
Pateixes realment per si et foten al carrer, Ciro?
No, a aquestes altures ja de la meva vida ja no pateixo, jo sí, afortunadament.
Però
no,
pot passar, més enllà de si pateixes o no, pot passar. De manifestar-te públicament en contra Florentino.
Sí, clar, pot passar perquè al final Real Madrid Televisió és del Real Madrid, el president és el que és. De fet, portem, jo crec que són 4 anys o 5 anys de que no parlem, perquè vaig fer una entrevista al José María García va criticar al Florentino i ja saps que al costat de la gent que mana també hi ha molts que intoxiquen i tot això, i li van fer arribar l'entrevista i va passar el que va passar. O sigui, no ho tinc clar de que pugui continuar. Igual ara és més difícil, o sigui, suposo que igual si ha molestat la crítica, pues igual esperen a que arribi a l'estiu i de cara a la propera temporada em diuen no, és que tenim que posar gent nova i tal, però que no pateixo, que m'agrada narrar el bàsquet, perquè ja saps que...
A més, ahir vau tenir una alegria perquè va guanyar de 20 fàcil el Barça.
Sí, a més molt bon partit, eh? Molt bon partit.
Ja tocava, també t'ho dic, eh?
Sí, és veritat. Però igual que el Barça el dia 4 de gener, que va ser l'enfrontament de la Liga ACB, pues va jugar molt bé, va quasi fer un partit perfecte, va ser el Madrid el que va jugar molt bé.
Hi haurà moca durada avui a les dues del migdia al Bernabéu?
Jo crec que hi haurà xiulada. espanyolada, jo crec que pot, a veure, si el partit discorreix en el Levant, que no oblidem que està, jo crec que segon per la cua en la Lliga, jo crec que si el partit està 0-0, el Madrid té problemes per fer ocasions i tot això, llavors sí, però jo crec que al principi haurà xiulada, no passarà d'això. Després pot ser que... Però jo també dic, quan tu te carregues a l'entrenador de l'equip, quan l'aficionat no havia mostrat descontent amb ell, a pesar dels mals resultats, i clar, és una forma també de posar-te del costat dels jugadors, no? Llavors, jo crec que avui... Si hi ha xiulada que haurà, la xiulada ja no sol anirà per jugadors, també anirà perquè va prendre la decisió de posar-se al costat dels jugadors i en contra de l'entrenador que havia, no? Llavors, jo dic això, que la xiulada, tot i que no es girin cap a la llotja, la xiulada anirà pels jugadors i també pel que ha pres la decisió de prescindir de Xavi Alonso.
Atenció, perquè Arbeloa, en el seu debut al Bernabéu, a la roda de premsa prèvia, apel·lava a l'esperit de Juanito.
Mira, yo respeto mucho la opinión del Bernabéu. Entiendo que el aficionado madridista esté dolido, esté decepcionado con nosotros, pero yo les voy a pedir apoyo a sus jugadores. Juanito dijo una vez que 90 minutos en el Bernabéu son molto longo, y no dijo 90 minutos contra los jugadores del Real Madrid, dijo en el Bernabéu, ¿no?
És que ens ho poseu en safata, si no. És que, clar, és que, ostres, és que realment la debilitat se'n suma d'una manera tan notòria que sap greu, fins i tot per no sentir que estàs assetjant un seguidor del madridista ara mateix, des de Barcelona, si no.
Sí, a veure, jo l'altre dia, quan em vaig enterar, com tots, del cese del Xavi Alonso, jo deia, a mi... El que més m'emprenya de tot això és que el Madrid s'ha convertit en l'Hazmerreir, no? O sigui, és que és normal que es fotin els rivals del Madrid, no dic enemics, perquè a mi no m'agrada en l'esport parlar d'enemics, no? Això no és una guerra, o sigui, hi ha rivalitat i és molt maca. Però jo si fos aficionat del Barça o de l'Atleti o de... estaria descollonant-me de lo que està passant, no? en el Madrid, i per mi és el pitjor que li pot passar al Madrid, no? I que tinguis que apel·lar, no, a l'espírit de Juanito. O sigui, bueno, estem... O sigui, que el Madrid tingui que apel·lar a l'espírit de Juanito, el que té que apel·lar és a jugar a futbol i jugar una mica millor de lo que estava fent fins ara, i una actitud una mica millor de la que van tindre els jugadors en el partit en Albacete, no?
Digues, Aldeco.
És que m'estic fent a sobre, perquè, vamos, és que aquest discurs de Mr. Wonderful Merengue, de l'Arbeloa, el fracasso està en el camí a l'èxit, que va dir després de palmar amb l'Albacete, que va dir setè a segona, ara apel·lar a l'esperit de Juanito, és que només es sosté amb els resultats durant una mica de temps. En quan li falli, o sigui, si avui empata amb el Levante, si després no li va bé amb el Villarreal, que és el següent partit...
I que la jugada de Florentino crema el cartutx de canviar d'entrenador, el crema abans del partit de Copa, segurament de manera precipitada i contrapronòstic de tot el sector periodístic d'aquí i d'allà. I, clar, quan arriba la final de Copa i el desenllaç és fatal, quan tu tens l'obligació només de guanyar, ja el tens cremat, i, per tant, Arbeloa és una peça que comença malament, clar, només arrencar. Jo vull preguntar una cosa...
Jo el dilluns deia, jo estic d'acord amb vosaltres, o sigui, jo el dilluns deia que el Madrid o el Florentino Pérez pot batre un rècord, que és cremar a dos entrenadors al mateix any. O sigui, ha cremat ja per entrenar al Madrid el Xavi Alonso, i pot cremar també a un entrenador que podia tenir futur perquè bueno, ho estava fent bé en el Castella i abans en el juvenil. Però clar, no és el mateix entrenar al Castella o al juvenil que al primer equip. I jo crec que pot batre un rècord, no?, de cremar a dos entrenadors en el mateix any.
A veure, Sona el nom de Luis Enrique. Això té alguna mena de veritat? Sí, això és una broma, no? Això és una broma, no?
No, perquè no li pugui agradar al Florentino Pérez. O sigui, és una conya perquè a més, quan això surt perquè li pregunten al Luis Enrique per aquesta possibilitat, i ja sabem com si Luis Enrique, que sembla que és un tio molt serio, que sempre està cabrejat, i no és veritat, o sigui, li agrada també molt la conya, i ell contesta una mica així, que això és impossible, bueno, imagina't que seria l'únic entrenador que no sé què, res.
Però això li pregunten fa un any, o sigui, fa un any, no
sí,
va fer tant això.
Ha sortit, ja està. Però...
Esperem que els culers estem creuant els dits, eh? No ens agradaria, crec, res gens veure Luis Enrique, que és un grandíssim entrenador.
Pots estar tranquil, Xavi, no passarà.
I ja per acabar, Ciro, després de Florentino Pérez, què vindrà al Madrid? Perquè...
El diluvi. El diluvi, no? No. Això és la pregunta jo també la faig, eh? És que després de Florentino Pérez, que per cert, ahir parlaven gent del Madrid tal, i deia, cuidado, que no descartem que si la gent es gira cap a la llotja, cuidadito, que ja, això ja va passar, a l'any 2006.
Però alerta, perquè què pot passar? Quines conseqüències pot tenir?
Que se'n va, sí.
Sí?
Sí, si se'n va anar quan era més jove i quan tenia més empenta i quan la gent va girar-se cap a la llotja, es va anar. O sigui, ara que ja és més gran i tot això, i que igual té més paciència, cuidado. Jo crec que no, però tampoc pots descartar aquesta possibilitat. Perquè, a més, ja saps que la gent que té tant poder i que està tan acostumat a l'èxit, això de que la gent critiqui, això de que la gent es giri cap a la llotja i es queixi, no ho porta molt, molt, molt bé, no? Llavors, jo crec que no, però hi ha molta gent que pensa que si l'aficionat es gira cap a la llotja, el Florentino podria fer el mateix que va fer el 2006.
Doncs alerta amb això que apunta el Ciro López, estarem ben atents perquè ens tenen ben distrets i la veritat és que val la pena seguir què passa aquests dies al Madrid i al Bernabéu i veurem avui
com
les dues.
Disfruteu,
com
disfruteu,
sí,
disfruteu.
Sí, ens estem passant pipa.
Que duri.
De tant en tant tenim alguna notícia aquí, perquè, per exemple, això del dro que se'n vagi, tampoc ens ho esperàvem.
Sí, una pena.
Ja,
però mira... Ciro López...
Voleu fitxar el Madrid?
A veure, mira, no ho sé.
Va a París, no?
Fa la sensació que a París, sí, fa la sensació. Sí. Anem sentint el tot gira i on faci falta. Una abraçada, Ciro, gràcies.
Una abraçada. Adéu, Roger.
2:15 de 12 del migdia. Xavier Aldecoa, moltes gràcies, també.
Moltes gràcies.
Avui a les dues, doncs, pendents del que passa al Bernabéu. Pausa i anem cap a Washington. Allà ens espera ja Lídia Heredia.
El suplement, amb Roger Escapa.
A Cap Bravo podríem convidar-te al cinema. En comptes d'això, preferim que estalviïs amb l'oferta especial d'un, 2 i 3 euros. Com les galetes Chocoflex Coetara de 520 grams amb un descompte del 22%. Ara només per 3 euros. Qui et vol bé et farà estalviar. Cap Bravo, així de bo.
Avui tenim un convidat extra especial.
Els col·les haurien de fer més això, tu.
La ciència és la millor eina que tenim per interpretar el món.
Quina és la probabilitat que estiguem aquí? Una entre 200 milions.
Serà l'aventura intel·lectual més gran que haureu viscut mai. Ens acompanyeu al garatge?
Keki, nova temporada. Dimarts a la nit, el 33, i a la plataforma 3CAT.
Hola, sóc el súper fent la compra. Ni t'imagines quina qualitat i quina varietat. De l'oli d'oliva verge extra ojiblanca, la garrafa de 5 litres, en tens la segona unitat al 50%. I el pack de 6 llaunes de tonyina en oli d'oliva verge o en oli d'oliva verge extra albo té un 2x1. Ho aprofito, oi?
Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
Ocasión Plus t'ajuda a lliscar per la pujada de gener. Fins a un 30% de descompte i més de 20.000 cotxes per triar. Baixa la pujada del gener estrenant cotxe. Només fins al 25 de gener. Vine a Ocasión Plus. Oh, Ocasión
Plus. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
A la primera meitat del segle XX hi va haver una soprano catalana especialment destacada. Conxita Badia va actuar en escenaris d'arreu del món i va mantenir relació artística amb alguns dels grans compositors del seu temps, començant pels tres mestres que va tenir, Enric Granados, Pau Casals i Manuel de Falla. En parlarem al proper episodi de L'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
L'Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
I gotta carry him. This is America. Don't catch you slipping, no.
Trump diu, Trump amenaça, Trump intervé, Trump anuncia, Trump. Aquest és el bombardeig constant de titulars que ofereix el president dels Estats Units des que ha tornat a ocupar el càrrec dimarts farà un any. També és la reflexió constant que fem als mitjans sobre si tot el que diu o fa és susceptible de ser notícia i sobretot si mentre expliquem cada notícia més cridanera que l'anterior deixem d'explicar els moviments de fons del terratrèmol Trump que, sens dubte, ha patentat aquesta nova manera hiperactiva de fer política. Washington, Lídia Heredia, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Per dir alguna cosa, Lídia?
Perquè... Home, déu-n'hi-do aquest any, déu-n'hi-do com ha començat l'any.
Quin esgotament, eh?
Sí, perquè estem, què ha passat, 17, 18 dies de gener?
17, 17 de gener.
I a mi em pesen ja com 3 mesos, vull dir que... Però va, i escolta'm, això hem vingut, eh?
Aquesta reflexió fa molt temps que tu la fas, i en aquests micròfons,
sí.
I ara que falten pocs dies per aquest primer aniversari de la segona presidència de Trump, no sé si hi ha un punt de frustració personal amb aquest dia a dia teu d'haver de desgranar el gra de la palla, no? Però és que realment hi ha molt gra, eh?
Sí que hi és, i tampoc crec que n'haguem de fer un drama, és la feina dels periodistes i hem de mirar de fer-la el millor que sapiguem i ja està, però sí que hi és, no? I a mi em sembla que no està malament de tant en tant fer una mica d'autocrítica i compartir aquesta angoixa d'escolta'm, vols dir que ho estem fent bé, això? Perquè és com ho sento, com ho visc, a més, sé que no estic sola, perquè aquest és un comentari habitual entre, sobretot entre els corresponsals, amb equips petits, no? Que tot i que saps que no tot ho has de fer tu i que tens una redacció, òbviament, a Barcelona que també entoma molt, et pesa, no? Et pesa de dir, però com podríem fer per explicar tot el que està passant sense haver de fer un programa sobre Trump cada dia? Perquè ell genera prou informació com perquè haguéssim de fer el Telenotícies i després un altre, no? Només sobre Trump.
Escrivies aquest article al 3CAT Info que deies, m'he imaginat parlant sola un cop amb Toni Cruanyes i ja m'ha acomiadat perquè el meu temps s'ha acabat però encara queden coses per explicar.
És això. És exactament això, Roger. I després també et fa ràbia, perquè no pot ser que tota la informació que ve dels Estats Units monopolitzi una escaleta que ha d'explicar a tot el món, començant per Catalunya, no? I penses, no cal, però caiem tots en aquesta trampa, no? Perquè tu comences al matí dient, no, avui no ens arrossegarà, avui no ens arrossegarà, i t'acaba arrossegant per què ha dit o per què ha fet. Perquè per mi aquesta és la gran diferència, no?, respecte al primer mandat, que és una presidència no només generadora de titulars o hiperactiva,
executora,
és efectiva.
És efectiva,
clar.
En el ritme hi ha el propòsit i l'objectiu final, també apuntes, eh?
Sí, per això, perquè ells... això d'inundar la zona, que en deien, no?, que això també ve del primer mandat, forma part de l'estratègia, no? És a dir, que els periodistes no hagin pogut acabar d'explicar o d'investigar una història, que ja els hi posem allò més carnassa sobre la taula. Per tant, això està pensat, això no és cap casualitat, amb la diferència que ara, a més, resulta que moltes de les coses que diu les fa. Respecte al primer mandat, que tenia una administració que, si no era plena de gent que el frenava, sí que hi havia força gent, no?, que el frenava, i ara, en canvi, està envoltat de gent que no només el complau, sinó que es dedica a fer realitat tot el que demana, perquè creuen que és el que s'ha de fer. Mm. Per tant, estem aquí.
Estàs fent balanç d'aquest primer any, has parlat amb moltes persones també per fer un retrat del que ha donat de si aquests 365 dies. Diries que són més tolerants fer generalitzacions? És impossible amb la població americana, perquè cada estat és una història i cada persona segur que també. Però diries que són més tolerants amb Trump que fa un any els seus mateixos votants, per exemple?
Jo crec que qui estava en contra de Trump té moltes raons per continuar-hi estant, i fins i tot més. Qui estava a favor cegament, jo crec que continuen en la seva fe, no? I això no només li passa a Trump, sinó que passa també a molts polítics. I després hi ha tota aquesta part del mig, que és, com sempre diem, la que decideix els resultats electorals als Estats Units, que hi ha de tot. Els números diuen que la seva popularitat és baixíssima. Amb ell ja saps que tot és de rècord, per bé i per mal, no? Llavors, doncs, té un dels números més baixos d'un president en aquest moment del seu mandat. Ara, no sé, a tots plegats, com que és tan saturant, segurament ens ha baixat una mica el llindar de tolerància, no? Potser alguns els irrita encara més, però d'altra banda també t'hi acostumes. I ara, perquè sigui notícia o perquè una cosa t'escandalitzi, l'ha de fer molt grossa. Mira, l'altre dia parlava amb un mexicà que viu aquí de fa molts anys, és ciutadà, que em trobo a vegades al gimnàs, i em feia una comparació que em va semblar que ell creu que té un punt d'addicció de droga. És a dir, ell, per cridar l'atenció, necessita fer més, i la seva gent, també per valorar-li, necessiten més, no? És a dir, que té com una mena també de dinàmica addictiva amb els seus votants.
Narcisista, ell, patològic i d'addicció, sí.
Clar, però ell els ha de donar més, no? Uh-huh. Ell ha de donar més i ha de fer coses cada vegada com més extravagants i, bueno, més grosses, des del seu punt de vista, més importants, perquè no decaigui l'atenció. Perquè com que hem baixat una mica el llindar, potser decau, no? I estem tots atrapats una mica en aquesta dinàmica. Mm.
Mira, sentim alguns testimonis que aquests dies ha pogut parlar amb la Lídia Heredia d'aquest balanç d'aquest primer any de Trump, d'aquest segon mandat. Alguns clarament no són més tolerants. Aquest testimoni que sentim assenyala les batudes de l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes, sobretot després de l'assassinat de René Good, com un dels les pitjors cares de Donald Trump.
Amb sort, alguna cosa bona vindrà. Òbviament, el pitjor han estat les batudes de l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes, i tota la gent que ha estat atemorida per això. Especialment la René, que va ser assassinada. Penso que aquesta és la pitjor part.
Lídia.
Aquest era un noi jove que venia del nord de Califòrnia i, com molts ciutadans dels Estats Units, sobretot aquests dies, posava l'accent en les operacions de deportació massiva, no? Jo crec que aquí, ara sí que estem arribant a un punt en què aquesta militarització, no, de les agències de duanes i d'immigració i de frontera està posant al límit la tolerància de molta gent, no? És a dir, ningú discuteix que Donald Trump vulgui deportar criminals, gent amb antecedents penals per casos greus, però és que Donald Trump ha convertit en un criminal, i per tant deportable, qualsevol persona que hagi creuat aquesta frontera sense papers en qualsevol moment de la seva vida, fa 10, fa 20 anys, fa 30, encara que tingui un procés a mitges. Clar, això converteix en criminals a milions i milions de persones, i veure com els estan agafant del carrer amb aquesta violència...
Les batudes aquestes.
Això, jo crec que fins i tot molta gent que comprava part de la seva agenda, no, de deportació, li està semblant que està creuant una línia vermella. Entre altres coses, perquè s'hi juga també l'economia del país. Tota aquesta gent treballa als Estats Units. Vull dir que no són gent que no treballin, i treballen a la construcció, a l'hostaleria, a la jardineria, feines que algunes les poden cobrir els nord-americans, però moltes no les voldran cobrir els nord-americans. I aquesta militarització de la policia i de presència al carrer, que són ciutats concretes, jo crec que és de les coses que més ha frapat, sens dubte, d'aquest primer any.
Els admiradors.
Es van fer promeses als americans i una d'elles era Amèrica primer. I ara molta gent s'està adonant de què vol dir això de debò. Estem veient moltes accions en aquest sentit i crec que és bo, la veritat. Mm-hmm.
Ell també venia de Califòrnia, de més a prop de Los Angeles, i ell estava content amb les operacions de deportació. Quan li van preguntar, no?, si no li semblava que els mètodes estaven... Bueno, que potser es cometen alguns errors, però que en general és el que ell va dir que faria i ho està fent. Per això et deia que un altre gent, per exemple, que no van voler parlar i que venien justament de Minnesota, no?, que és l'estat de Minneapolis, ens van dir unes dones que dius, és que estem en viatge de feina, no podem parlar, però creiem que està fent una molt bona feina. Ja, bueno, a veure, els resultats electorals així ho certifiquen, eh? Hi ha una mica més de la meitat dels que van votar que estan a favor i que no creuen encara que les seves accions l'estiguin perjudicant.
L'impacte de les accions dels Estats Units es noten més a fora que a dins del país. Si ho notéssim aquí dins, el que passa no passaria, penso, perquè som en una bombolla, en el nostre espai segur.
Aquesta idea de població nord-americana anestesiada, eh?
Sí, sí, anestesiada, i en el fons ells viuen en una illa molt gran, però és una illa, i tots aquests problemes els tenen molt lluny. Ell venia de Chicago i ens deia, jo estaria més preocupat si fos un ciutadà veneçolà, que no, o sigui, per la política exterior de Trump, diu, estaria més preocupat si ara mateix fos a Venezuela que jo a casa meva a Chicago. Clarament, venia a dir que això, que aquesta, ell parlava sobretot de la política exterior, i que pensava que els Estats Units estava, no, tornant a un imperialisme 2.0 que no s'esperava de tornar a veure mai més, però que en el fons diu, jo impacte el meu dia a dia no en tinc, no? Un senyor de Chicago, benestant, i una mica venia a dir, estem aquí i sí, veiem que passen coses, però bueno, ni fu ni fa.
I'm in a free country.
Som en un país lliure, t'hauria de poder dir el meu nom. Però hi he hagut de pensar, i no te'l diré, justament per això.
So I'm not gonna tell you.
Molt significatiu. Molt significatiu, això, eh? També
sí, i això cada vegada ens passa més, eh, Roger?
El que no se'ls vulguin identificar davant del micròfon, eh?
Sí, sí, i mira que és una cosa que una de les coses xules, jo trobo, d'aquest país, és que la gent té unes discussions polítiques des de posicions confrontades, un planta una, no, una, el seu, el seu partit polític al jardí al costat, i a l'altre partit polític, i jo trobo que són una gent que saben discutir de política sense enfadar-se, o sabien, i cada vegada més, i aquest senyor ens deia clarament, la por funciona, ens trobem amb això, de dir, ostres, és que... I gent, no allò un immigrant sense papers, no, gent que en principi no té per què patir i prefereixen no dir-nos el seu nom. Això està passant cada vegada més, això és així.
La por, no? És a dir, la cultura de la por també en una democràcia que amb símptomes doncs, d'un dictador que, com els que està aplicant també Trump en aquest primer... Hi ha la comparativa molt del primer i el segon mandat, Lídia.
Sí.
Què creus que ell personalment ha dit aquests 4 anys són els meus en què primer m'he hagut d'autocensurar i ara hi vaig amb tot?
Saps què passa, a més a més? Que, teòricament, un president en el seu segon mandat és el que aquí en diuen un lame duck, no? És a dir, un ànec que ja que coixeja, que ja no farà res més. I jo crec que ell és que no s'hi sent gens així. Llavors, clar, com que hi ha també tanta especulació de si trobarà la manera de tornar-se a presentar, jo això no ho sé, la Constitució diu que no, però no faré cap predicció, però és que penso que va amb el seu ADN, no? Ell en cap cas anirà de baixada, perquè no va amb el seu esperit, no va amb la seva manera de ser. Ell és un home d'acció, de fer i de no parar de fer mai. Jo és el que et deia, eh? Crec que ell està desenfrenat, crec que a més està convençut que ho fa bé. Hi ha una entrevista molt interessant que, si podeu, recomano, d'un parell d'hores del New York Times de fa un parell de setmanes a la Sala Oval, i hi ha un moment quan li pregunten, però vostè... quin és el seu límit? Quina llei? I ell diu, el meu únic límit és la meva pròpia moralitat.
Però és que no en té de moral.
Les meves idees. I llavors li pregunten, però i la llei internacional? I llavors ell diu, no, és que jo no necessito la llei, perquè jo sóc una bona persona. Jo no vull fer mal a ningú. O sigui, aquest és el seu, Aquest és el seu, com en dèiem, d'allò, no sé què, mental, ara me'n recordo.
Sí, no, la radiografia mental o el...
Sí, és a dir, però el seu mindset que diuen aquí...
El coeficient, vols dir?
No. El marc.
El marc mental.
Això durant el procés ens ho deien molt. És que el teu marc mental, no?
Sí.
El marc mental seu és aquest. Jo no tinc límits, a mi no em cal cap llei, la meva única llei sóc jo... Jo crec més en la propietat que en el lloguer, per tant, jo vull Groenlàndia, no vull tenir un acord, no vull que sigui un aliat, la vull meva. Aquest és el seu marc mental.
Hem parlat de Veneçuela, de l'Iran, de Groenlàndia, només aquest 2026, amb aquests 17 dies, són els últims moviments, però tu mires la llista d'algunes de les mesures més destacades que ha fet aquest últim any, en aquest any, ha perdonat més de 1.000 persones condemnades per l'assalt al Capitoli el 6 de gener del 21. Ha nomenat un secretari de Salut obertament antivacunes que pràcticament ha desmuntat l'Agència de Salut Pública. Ha ordenat al seu Departament de Justícia en un missatge de la seva xarxa social que investigui els seus adversaris polítics. Ha dit que la Franja de Gaza seria una magnífica riviera del Mediterrani. Ha expressat la voluntat d'annexionar el Canadà com l'estat número 51 dels Estats Units. Ha retirat subvencions a universitats i no els hi torna si no s'avenen a complir les seves condicions d'administració d'alumnes o de currículum. És aquest ritme que hi ha moltes coses, no són amenaces, sinó execucions, no?
Sí.
Polítiques.
Sí, sí. Mira, és que ara deies això del Capitoli, i la meva frustració de dir és que hauríem d'anar fent peus de pàgina a cada cosa que passa, no? I és això el que... la frustració que tinc. El Capitoli, us en recordeu d'aquelles imatges, eh?
Sí, clar.
Va ser una turba entrant al Capitoli, passant per sobre de la policia del Capitoli. Ell els ha indultat. I ara, el que està passant a Minneapolis és, en alguns casos, també una turba, però vaja, jo crec que no és comparable a la turba del Capitoli, que estan... protestant i en alguns casos obstruint, segurament, no, les tasques que està portant allà la policia migratòria. Clar, la doble vara de medir aquestes dues coses és tan bèstia, no? És a dir, també es va agredir a policies al Capitoli. I ell ha indultat a les persones que van agredir els policies. I a Minneapolis hi ha hagut una mort, no, amb un tret a la cara... I ni s'investigarà aquesta mort. Ni s'investigarà, eh? Ja no entro en exactament què va passar i si era defensa pròpia. Ni s'investigarà. Per això et dic que la frustració periodística és aquella que t'hauries d'anar aturant tant que no avançaríem. El Cruanyes em diria, va, tira.
Escolta'm, Lídia, i tu quan arribes a casa, que en aquest cas ara casa és Estats Units, i estàs amb el teu entorn familiar, amb la gent que estimes, com ho processes, haver de passar tantes hores pendent d'aquest senyor? I de totes aquestes notícies que amb tants anys que portes de trajectòria segurament no t'hauries imaginat mai que hauries d'explicar pràcticament en primera persona.
Mira, no queixant-me gaire, perquè hi ha feines molt més dures que la nostra, però sí que té un punt d'aquest... Mina una mica la...
Hi ha un peatge psicològic, segurament.
Mira una mica la moral, sí.
Clar.
Sí. Saps quan me n'adono? A vegades, quan hi ha una notícia molt grossa, no?, que tu l'escoltes al tram des d'aquí, i a Barcelona, a la redacció, també l'estan escoltant. I llavors, aquell dia, no paro de rebre missatges d'ostres, però... I això cada dia, dic, no, això cada dia, 2, 3, 4 cops, depèn, perquè parla moltes vegades al dia. I llavors, en aquell moment, sento com una solidaritat de dir, ostres... Doncs ha de ser dur, no? A veure, és dur i alhora és apassionant, Roger, no t'enganyaré, però sí que és veritat que és un personatge polític d'una magnitud, del qual s'hauran de fer molts estudis, que és una mica... Té un punt tòxic al seu discurs. El seu discurs, després el que fa, tal, però el seu discurs, sí.
I després... Avui ho comentàvem també a primera hora, eh? Hi ha aquesta imatge d'aquesta setmana amb la Maria Corina Machado, que li entrega també una part del guardó del Nobel de la Pau, que és el gran premi anhelat, que tu veus la cara i la reacció de Trump i com es pronuncia també amb aquest guardó, i és una mica com el nen que després d'obrir una desena de regals grans el Dia de Reis, ara que el tenim tots molt present, només està satisfet quan veu que els altres nens tenen menys regals que ell, no? És a dir, o tenen menys paquets. Una mica aquesta insatisfacció crònica que en realitat tot això que fa és amb l'objectiu aquest de rebre el reconeixement, de ser estimat, no?
Sí, perquè a més ell és molt impacient, eh? És en aquest sentit, o sigui, la gestió dels temps no és el que més bé porta. Ja ho veus, és a dir, sempre tu em deies, escolta'm, però què ens queda per veure de Trump? Doncs ja hem vist una altra cosa que no havíem vist mai, que és que Trump té un premi que no ha guanyat.
Sí,
i el té. Té, perquè l'hi han portat. L'hi han portat emmarcat.
És jo que li ha portat la guanyadora. És que és clar, surrealista.
Clar, és veritat que no li ha transferit el premi, però el té. I jo feia broma, quan el vaig veure emmarcat, vaig pensar, en el fons és la Maria Corina Machado ha engaviat aquesta medalla perquè com a mínim no se la pengi, però la té.
Bé, doncs aquest és el retrat que ens fa la Lídia, que agraïm sentir-la també perquè és evident que està marcant el ritme de la cançó a la qual estem dansant tots. Lídia, molts ànims i respira profundament, no sé si amb ioga, amb pilates o amb el que faci falta també per descomprimir-te de tot aquest univers.
Faig tot el que puc, eh? A vegades només sortir a mirar el cel, el sol, amb aquest fred que fa Washington, però fa uns dies meravellosos, hi ha una llum estupenda, ajuda.
Sí, és interessant, eh? També aquest hivern a Washington, eh? És maco, no?
Sí, és maco.
Aquesta
és maco.
Postal. Una abraçada, Lídia, gràcies.
Adéu.
El suplement, amb Roger Escapa.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
A casa no hi havia llibres fins que hi va entrar 14. La mare va començar a llegir un parell d'autores de 14 cada setmana. Més tard, se'n va comprar una novel·la. I més tard, me la vaig llegir jo. Ara estudi filologia i he començat a escriure poemes. 14. Encomanem cultura en català.
El suplement, amb Roger Escapa.